Us ho explicàvem ahir, les protestes d'algunes entitats ecologistes mediambientalistes, entre les quals hi ha Ecologistes en Acció. Protesten contra un projecte que asseguren busca construir centenars d'habitatges nous a la zona de la Cala d'Aiguafreda. Ara mateix, segons diuen, són espais verds. Tot això ve d'una modificació del pla urbanístic, del POUM. Ahir, quan parlàvem d'aquesta informació, un dels canals de l'Ajuntament feia alguns matisos i d'altres mitjans, com el Diari de Girona, també se'n feien ressò d'aquestes protestes. Com que la nostra feina és donar veu a totes les veus possibles, donar veu a totes les parts, ahir parlàvem d'aquesta protesta d'Ecologistes en Acció i avui saludem el que és l'alcalde de Begur, el senyor Joan Loureiro. Senyor Loureiro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, d'entrada, ahir, arran d'aquesta informació que es publicava al nostre portal de notícies, l'Ajuntament emetia una nota de premsa i assegurava a les xarxes socials que aquestes informacions, bé, deia literalment que la informació no era certa, en qualsevol cas la matisava. Si li sembla, podríem anar escoltant algunes de les afirmacions que es fan des d'aquestes entitats mediambientals. Què li sembla?
Molt bé, vinga, endavant.
D'entrada, el POUM s'ha modificat recentment per unanimitat. Això és així?
Bueno, cal matitzar-ho. El POUM no s'ha modificat. El POUM, en aquest àmbit de la Cala d'Aiguafreda, s'ha modificat precisament per guanyar espai públic i, sobretot, per guanyar la possibilitat de dotar de serveis amb una urbanització que no és nova, sinó que ja existeix, mm-hmm, dels anys 70, que és quan es va començar a construir.
Val, per tant, la modificació que s'ha fet, per tant, dèiem, és en un espai que ja en una urbanització ja existia, se la dota de serveis. Quins són els serveis que es poden afegir en virtut d'aquesta modificació?
Bé, és una urbanització molt i molt gran que en alguns àmbits, en alguns subpolígons, ja té algun servei públic, ja sigui d'enllumenat públic, ja sigui algun vial, i en canvi d'altres zones no tenen pràcticament res. Per tant, quins són aquests serveis? Doncs tots els que en qualsevol organització hauria de tenir, com és clavegueram, com és enllumenat públic, com és la recepció de zones verdes que en aquests moments no les tenim perquè encara no s'ha recepcionat aquesta urbanització, dotar d'espais d'equipaments, per exemple, per fer el dipòsit d'aigues, etc. Són tots aquests serveis.
Val. Alcalde, li deia, escoltem si li sembla a Lídia Chaparro al respecte del número de cases que es podrien construir. Li poso el tall de veu.
El sostre total previst per la construcció a Aiguafreda és de 145.000 metres quadrats, el que equivaldria a uns 1.400 habitatges si utilitzéssim de mitjana, per exemple, cases de 100 metres quadrats. Però, de fet, el pla permet construir més de 400 habitatges de segona residència, evidentment que de protecció oficial, i la majoria d'aquestes seran cases unifamiliars, amb jardins...
Alcalde, la nota de l'Ajuntament deia que no són 400, sinó que són 200 habitatges, i la Lídia Chaparro deia que es poden arribar a construir fins a 400 habitatges. Això és així?
No, és evident que no. Aquesta senyora, de la primera informació que va sortir en Twitter, parlava de 1.000 habitatges. Uh-huh. No és cert. Quant a habitatges, estem parlant d'una organització ja existent. Sobretot, jo crec que aquest matís és molt important, perquè aquesta organització ja hi ha cases, ja hi ha vials, etc. Ens surten amb la nova reorganització, ens surten aproximadament unes 180 finques. 180 finques on es podrà fer, evidentment, doncs, una casa si el particular la vol fer. Però, al tanto, d'aquestes 180 finques també hem de tenir en compte que moltes d'aquestes finques estan en llocs on mai es podrà, on mai es construirà, perquè el lloc on queda aquesta finca són llocs pràcticament inaccessibles. Per tant, el sostre efectiu sempre serà baix. I sobretot, la modificació, la reurbanització d'aquesta gran urbanització també significa que hi ha molts d'aquests espais que s'han de cedir a l'Ajuntament per convertir-se en zones verdes. Per tant, tot això fa baixar molt la densitat, diguem-ho així, que està dient aquesta senyora. Ens surt com a... com a molt ens surten aquestes 180 finques, que ja en parlarem d'aquestes, quantes s'edifica i quants no.
Deia, hi ha algunes de les zones, algunes de les parcel·les que estan incloses dins aquestes 180 finques que no es podran construir mai perquè són inaccessibles. Això podria plantejar algun recurs d'algun propietari contra l'Ajuntament?
És que, de fet, aquesta urbanització, aquesta reurbanització, perdoni, aquest projecte, ja fa aproximadament uns 8 anys, diguem-ho així, que s'ha tirat endavant, és a dir, ve de la legislatura anterior. Hi ha hagut 4 contenciosos de propietaris en l'Ajuntament, inclús una querella criminal també hi va haver-hi, que evidentment el jutge va desestimar perquè estava fora de lloc total i absolutament.
Sí.
Què hem fet nosaltres? Aquests 4 contenciosos estan retirats en aquests moments. Per què? Perquè el que es volia fer era agafar tota l'organització sencera i delimitar, diguem-ho així, o limitar tots els propietaris a fer uns pagaments sobre aquests serveis, perquè evidentment tots aquests serveis els pagaran els propietaris, tots aquests serveis nous de clavegueram, d'enllumenat públic, etc., els paguen els propietaris en un percentatge d'entre un 80 i un 90%. Llavors aquesta gent doncs es queixava i protestava, i per això algú dels contenciosos, perquè en àrees on aquests serveis ja existeixen els hi fan pagar el mateix que en altres àrees que no existeixen. I nosaltres el que vam fer precisament perquè aquests convenis es retiressin i començar a iniciar aquests contenciosos es retiressin i començar a iniciar doncs noves converses va ser subpoligonar aquest gran polígon al P14 d'Aigua Freda. Mm-hmm. I així ha estat, és a dir, en aquests moments ja tenim tots els convenis firmats, els contenciosos retirats, i per tant doncs ja estem en disposició de començar, diguem-ho així, a tramitar finalment tot el projecte.
Uh-huh. Alcalde, una altra de les denúncies que es fa des d'ecologistes en acció és que aquests habitatges són unifamiliars i que no es destinaran a resoldre possibles emergències habitacionals o perquè els joves de la comarca que vulguin es puguin independitzar. Això, entenent que al final la iniciativa de la construcció d'un habitatge correspon a la iniciativa privada, no sé si hi ha alguna cosa que es pugui fer des de l'Ajuntament per pal·liar aquest tipus de mancances.
Bueno, parlar d'habitatges de protecció social a la Cala d'Aigua Freda, jo em sembla que és d'una... No sé, bueno, deixeu-me ser diplomàtic. Jo em sembla que no se sap on són, no sabem on són. És a dir, la Cala d'Aigua Freda està allunyada del nucli de Begú i de qualsevol altre nucli, allunyat aproximadament amb uns 6 quilòmetres. Necessites el cotxe per arribar. Els terrenys, no cal dir que són terrenys, diguem-ho així, on malauradament l'especulació doncs, tenen un preu molt i molt elevat. També estem parlant amb una organització que hi ha, que si s'han de fer tots els serveis, com és clavegram, etcètera, etcètera, evidentment es tindran que pagar contribucions especials i evidentment per fer pisos de protecció oficial allà s'ha de ser molt, molt, no sé si dir agosarat, entre cometes. Per tant, és impossible que allà hi hagi qualsevol tipus d'habitatge social. Impossible. És una bogeria. Qualsevol que hi hagi anat m'entendrà perfectament. El que sí l'Ajuntament està fent és estar buscant, ja de fet ja el tenim, terreny, diguem-ho així, en el nucli, a la vora, diguem-ho així, del nucli, perquè hi hagi pisos de protecció oficial. El que passa és que, evidentment, en l'últim any de mandat, diguem-ho així, ens serà impossible doncs, tirar endavant qualsevol d'aquestes iniciatives, però pel consistori que ve, el pròxim alcalde que sigui, doncs tindrà terrenys a la seva disposició per crear aquest habitatge.
Senyor Loureiro, aquest pla o aquesta, no sé si aquesta modificació del pla, perquè segons en diu la modificació que s'ha aprovat correspon només a l'urbanització al desplegament de l'urbanització, deia, aquesta urbanització projectada ja fa uns quants anys o la modificació recent, això permetria construir-hi fins a 3 nous hotels, com s'afirma?
No, també és inexacte. Dic inexacte també per ser diplomàtic, perquè diria una altra cosa. És a dir, des del pla general que es va aprovar el 2003, en aquesta zona hi ha dos àrees que estan, diguem-ho així, delimitades com a zones d'equipaments hotelers. dues zones, no tres, dues. I al principi no eren tres, sinó eren quatre o cinc, també. Va sortir també alguna notícia de que eren quatre o cinc. Són dues. Són dues que ja en el 2003, en el Pla General, ja estava aprovat. És a dir, no s'ha modificat absolutament res. I aquestes zones, evidentment, doncs, més endavant algun promotor pot anar allà a edificar un hotel. Pues sí, jo també dubto, hi ha alguna zona en concret que dubto que allà es pugui fer mai un hotel, si estem parlant també de amb una visió comercial, però bé no se sap mai, no?
Per què diu que em dubta que es pugui fer un hotel?
Perquè la zona, diguem-ho així, on està posat aquesta zona d'equipaments, no crec que sigui la més adient per fer-hi un hotel. Però bé, no sóc hoteler i no sóc promotor i, per tant, em puc equivocar, però bé, no hi veig en allà un hotel. Però, de totes maneres, no hi ha cap modificació. És a dir, aquestes zones ja hi eren en el Pla General aprovat en el 2003, continuen existent i, per tant, doncs, no hi ha, en aquest sentit, no hi ha cap canvi en relació, diguem-ho així, a l'aprovat en el 2003.
Mm-hmm. Alcalde, hi havia alguna altra opció que no fos aprovar aquesta modificació del POUM? És a dir, es podia no fer aquesta modificació per fer aquest desplegament d'aquesta urbanització o és un tema que calia desencallar-ho? Hi havia alguna demanda per part d'alguna demanda més enllà dels contenciosos, com ha explicat abans, alguna sol·licitud, diguem-ne, per part dels propietaris que això s'activés d'aquesta manera?
Bueno, aquí hi ha dues parts que cal remarcar. Els ajuntaments hem heredat, ja hi ha els anteriors també, governs, evidentment, també, no parlo ara de mateix, però els ajuntaments hem heredat urbanitzacions fetes en els anys 60 i 70 en el que no hi havia absolutament cap equipament públic i no hi havia cap servei públic i es feien com es feien. Jo penso que una de les obligacions que tenim tots els ajuntaments és d'adequar aquestes urbanitzacions ja fetes per precisament per això, perquè els habitatges que estan, que en aquests moments hi són, doncs tinguin els serveis adequats avui en dia a una urbanització. Hem de pensar que aquestes urbanitzacions, i aquí a Begur en tenim unes quantes, precisament també hem aprovat el fer exactament el mateix que fem a Aiguafreda, exactament el mateix ho farem ara a Mas Mató 2, és una altra urbanització també gran, sense serveis. Sí. Per tant, el deure que tenim, jo penso que el deure que tenim és precisament en aquests llocs on hi ha fosses sèptiques, on hi ha una carència total i absoluta d'equipaments de serveis públics en aquest sentit, és precisament per fer-la més sostenible i per fer-la i per fer-la doncs un ús, diguem-ho així, més natural, doncs home, s'han de dotar de serveis. No hi ha enllumenat públic en molta part d'ella. Jo penso que és un deure que n'hi hagi. Per seguretat, no hi ha clavegram. Jo penso que en aquests moments algú es pot imaginar un centre urbà sense clavegram. Doncs bé, doncs allà cal dotar de clavegram perquè precisament aquestes aigues o aquestes aigues brutes no vagin en fosses sèptiques, que després passa el que passa, estem parlant de fosses sèptiques també velles, grans, i per tant doncs, que aquest clavegram funcioni i que aquestes aigües brutes vagin amb una depuradora com és perceptiu i per tant doncs, fer bé. Tenim un altre problema aquí a Aiguafreda, que són les aigües pluvials. Les aigües pluvials s'han de recollir i han d'anar a riera i han de baixar, diguem-ho així, doncs, de forma adequada, que ara no passa. Doncs, per exemple, doncs, també ho tenim previst, com el que també us deia del dipòsit d'aigua, que en aquests moments doncs, allà no n'hi ha i cal dotar, diguem-ho així, aquesta urbanització d'un servei també acurat per això. Sempre pensant que és una urbanització ja construïda, ja feta, no és una urbanització nova, no és un projecte nou. I després també hi ha una altra aquí la segona part d'aquesta pregunta que m'has fet, bé, en quant als propietaris. Penseu que totes les llicències estan suspeses des de fa un munt d'anys, pràcticament parlaré d'una dècada, que aquests propietaris, evidentment n'hi ha alguns que fa doncs, això 10 anys que estan esperant que s'obri la possibilitat de poder-se fer en allà doncs, una casa. Jo no estic a favor de la construcció indiscriminada d'habitatge, de cases, però és evident que també hi ha drets legítims aprovats amb POUMs anteriors, que, bueno, que cal en aquest sentit doncs, doncs respectar. I per tant, doncs, evidentment, també hi ha l'interès per part d'alguns propietaris de construir doncs, aquella casa que havia somiat durant tota la seva vida.
Escolti, i per què creu que justament ara han saltat les entitats mediambientalistes protestant al voltant d'això?
Bé, jo penso que han saltat perquè algunes d'elles fan la feina que els hi toca, que és vigilar que en el territori no es facin bestieses. I, per tant, tot el respecte cap a aquestes entitats estan amatents. El que passa és que jo penso que amb algunes d'elles, no totes, però en algunes d'elles doncs, els hi caldria abans de començar a encendre alarmes no justificades amb xarxes socials, doncs caldria que vinguessin a l'Ajuntament, caldria que agafessin el projecte i caldria que se'l miressin, i sobretot que dialoguessin amb els qui estan fent aquest projecte. No tinc idea si se n'han parlat o no han parlat amb alguna de les persones que aquesta organització, diguem-ho així, se l'estan tirant endavant, però en aquest sentit a mi el que em dol una mica, diguem-ho així, és totes aquestes informacions que són, diguem-ne, inexactes, diguem-ho així, però que l'únic que fan és esbombar una cosa que no s'ha produït. Repeteixo, que estem parlant d'una organització ja feta, ja construïda, d'una organització que es dotarà, diguem-ho així, dels serveis públics necessaris perquè tot funcioni com ha de funcionar, com hem fet abans amb altres organitzacions fa també uns 12 anys amb Residencial Begú, Conca Sud, i per exemple doncs ara també estem iniciant amb Mas Mató, és a dir, dotar d'aquests serveis que ara no tenen. Em sap greu, no sé quins interessos privats pot tenir algunes persones d'elles, però en tot cas...
Vostè sospita que hi ha algun interès privat darrere d'aquesta denúncia?
No parlo d'això, eh? Jo crec que parlo més de i repeteixo, que hi ha entitats, jo penso que hi han de ser-hi perquè alertin, no? I ens posin a tots una mica les piles amb segons quina obra o segons quina construcció. Per tant, agraït per la feina que fan de vigilància en el territori. Jo el que estic dient és que he trobat a faltar en aquest sentit una comunicació, diguem-ho així, més directa amb nosaltres, perquè quan van sortir les primeres informacions via Twitter, que eren exageradíssimes amb tot, nosaltres ens hem posat a disposició de totes aquestes persones per seure en una taula o amb el projecte sobre aquesta taula i parlar-ne sobre el que es feia i el que no es feia, i la resposta doncs ha estat zero, és a dir, no en fi, és, ja et posen l'etiqueta, diguem-ho així, de que la cosa no funcionarà bé i que per tant doncs no cal. I home, és un ajuntament obert, és un ajuntament en el que precisament el que si alguna cosa hem fet i se'ns ha acusat des de l'oposició és de voler parlar massa amb la gent i no prendre decisions directes, això en un ple se'n va acusar, doncs home, jo penso que en aquest sentit sí que hagués calgut, abans d'esbombar coses que no són exactes, home, hagués calgut, diguem-ho així, una mica més de diàleg amb el projecte sobre la taula i mirant exactament el que és.
Alcalde, aquesta, bé, no sé si dir-li polèmica, perquè al final les polèmiques tenen la mateixa dimensió que el temps que duren, però aquest assumpte ha esclatat ara, o ha sortit a la llum ara, però al llarg i ample de la nostra comarca hi ha hagut també assumptes de naturalesa similar. Em ve al cap a la platja de Pals, amb la gent de Salvem les Dunes, el Salvem la Pineda d'Angori, a Platja d'Aro també hi ha hagut casos similars, el xalet del Golfet, vull dir que en definitiva el tema de l'urbanisme, que és un tema molt sensible probablement per una sobreexplotació del territori, cada vegada que es genera alguna notícia al respecte hi ha cert rebombori. Pregunto, no sé, vostè ha dit fa un moment, jo no sóc partidari que es vagin construint més cases, que es puguin fer més cases, ho ha dit fa una estona en aquesta entrevista, no sé si hi ha alguna manera que els ajuntaments de la comarca puguin agafar i puguin dir, aviam, consensuem que no creixerem més en aquesta zona, no sé si es pot fer alguna cosa per frenar aquest creixement urbanístic que sembla, i dic sembla perquè jo no sóc especialista i per tant no puc opinar-ne massa, però que sembla una mica desorbitat.
podria estar d'acord amb la podria estar d'acord amb la intenció. També he fet servir la paraula indiscriminat, és a dir, no m'agrada que es construeixin més cases de forma indiscriminada. És a dir, jo penso que hi ha zones que es pot construir i altres que caldria, diguem-ho així, doncs, preservar-ho. Aviam, partim d'una base d'uns anys en què l'especulació urbanística va ser un boom espectacular i es va fer i es va deixar de fer molta precisament aquestes urbanitzacions que ara hem heredat a tots i que cal posar-la, diguem-ho així, al dia, com és aquesta, per exemple, que parlàvem. Aquest és un problema que tenim tots els ajuntaments, tots, absolutament tots. Amb plans generals, que ja en el seu moment, quan es van crear, la majoria d'ells van semblar una mica restrictius, però que avui en dia doncs no ho són tant o no ho semblen tant. No diré tots, perquè evidentment cada població té és una problemàtica, diguem-ho així, diferent, no? Bé, el que és evident és que també els ajuntaments, l'única eina que tenen, que és el pla general, els ajuntaments, a mesura que fan o van creant nous plans generals, també les mesures restrictives cada vegada són més elevades. I per tant, en aquest sentit, jo penso que hi guanyem. En concret, a Begur és una de les poblacions de la Costa Brava amb més zones protegides, perquè a més tampoc no n'hem parlat, però precisament aquesta organització de la Cala d'Aiguafreda, aquesta organització, hi ha un informe del Departament de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat en el que s'informa de que no es toca absolutament res de cap zona verda, de cap zona protegida, de cap PEIN o de cap xarxa Natura 2000. I penso que és un informe molt contundent i molt bo. És a dir, respecte a totes aquestes zones que a partir del pla general s'han anat creant. O sigui, són zones de protecció de la natura i són zones, diguem-ho així, de protecció precisament d'aquesta especulació urbanística. I això tampoc no s'ha dit. Per tant, què cal fer? Home, jo en aquest sentit sí que cal una llei general, potser una llei general més en aquest sentit, que ens lligui una mica més a totes aquestes especulacions, però crec que l'eina essencial és els plans generals de cada localitat, i en aquests plans generals és evident que de mica en mica han estat més restrictius a l'hora de concedir zones urbanístiques, i per tant, doncs, com a Begur, com a tots els altres, potser el pròxim pla general contemplarà encara més zones de protecció si cal, perquè no es produeixi això.
Alcalde, en un altre ordre de coses, també a mesura que anàvem parlant, vostè ha dit l'objectiu d'aquesta modificació del POUM és deixar ordenada els serveis públics d'aquesta urbanització abans no s'acabi aquest mandat, amb l'objectiu que el proper alcalde, sigui qui sigui, ha dit vostè, tingui com a mínim tingui aquest problema resolt. Qui serà el proper, no sé si l'alcalde, però el proper candidat per la seva llista serà vostè o no?
Sí, ja es va fer l'assemblea local d'Esquerra fa aproximadament uns 15 dies. Em va nomenar com a candidat d'Esquerra Republicana a les properes eleccions. Per tant, doncs sí, des de fa ja 15 dies que repetirem oportunitat per tornar, diguem-ho així, a revalidar aquesta alcaldia.
Escolti, de tota la feina feta durant aquest temps, per bé que encara falta un any pràcticament de mandat, però quines seran les puntes de llança que destacarà en Joan Loureiro de la seva acció de govern?
Bueno, doncs precisament el que abans deia. Hi haurà diverses, però una és el diàleg amb tothom. Hem obert evidentment portes i no ens ha fet por agafar, diguem-ho així, les polèmiques que hi puguin haver-hi de tot tipus, no només urbanístiques sinó d'altres, i seure amb tota la gent i arribar a consensos. I penso que a part d'obres públiques com fer algun parc i no fer alguna plaça, etc, jo penso que aquí, diguem-ho així, doncs s'ha de parlar en aquests moments, potser d'aquí una setmana ja no, però en aquests moments hem de parlar, diguem-ho així, d'aquest diàleg constant amb entitats, associacions, persones de carrer, etc, etc, que hem pogut fer, diguem-ho així, doncs moltes coses, entre altres processos participatius a nivell de pressupostos, processos participatius a nivell d'informació, d'asfaltatges de carrers, de creació de places, etc, etc, que la gent ha pogut dir la seva. I per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, jo destacaria una mica això. Precisament, i m'ho has posat, diguem-ho així, m'ho has posat molt bé tu, doncs, precisament del que em queixava en aquest sentit d'alguna persona, alguna entitat que no ha volgut parlar i dialogar sobre aquesta cala d'Aiguafreda.
Uh-huh. Escolti, a tot això, deixi'm que torni per un moment a Aiguafreda, vostès han rebut al·legacions d'alguna entitat mediambientalista o d'alguna entitat ecologista?
Bé, he de comentar que en aquests moments es va aprovar inicialment aquesta reurbanització, aquest projecte, i per tant estem en període precisament d'al·legacions. Aquest període d'al·legacions, si no m'equivoco, acaba aquesta setmana. És a dir, hi ha hagut un mes i algú de període per al·legar. De moment, que jo em consti, no hem rebut absolutament cap al·legació. De moment no, ja en parlarem si en els propers dies, diguem-ho així, s'arriba alguna, però no hem tingut.
Bé, en qualsevol cas, els ecologistes diuen que sí, que n'han presentades al llarg d'aquest període d'exposició pública.
Sí, no, és correcte. Jo et dic que, ja et dic, en aquest moment a mi no em consta, però evidentment jo estic segur que, a més a més, després de la polèmica que hi ha, és evident que en rebrem, que es contestaran oportunament i adequadament, i escolta, i si alguna veiem que és positiva i es pot agafar, t'asseguro que no ens caurà cap en ell per fer-ho, vull dir que ho farem. Sí.
Escolti, aquest cap de setmana hem conegut en Pericull la reparada, i a més, vostè apuntava la possibilitat que Begur, a més de capgrossos, tingués gegants.
Sí, bueno, una de les apostes culturals i sobretot tradicionals era tenir alguna imatge, tenir algun element, diguem-ho així, de sempre parlo de cohesió de poble i cohesió cultural que ens identifiqui, no? I em fa una il·lusió especial doncs la creació d'aquests dos capgrossos, que a més a més són indians i per tant lliga amb la nostra història i lliga amb la nostra tradició, no? Són dos capgrossos indians. Vam tenir la sort de que la colla gegantera de Lloret de Mar també amb gegants indians ens pogués acompanyar, i és una iniciativa que surt dels nois, dels nens i nenes de l'escola Doctor Ruga i del grup de Teatres 15, que ens han acompanyat, diguem-ho així, també en tot aquest procés de creació d'aquests capgrossos. La meva il·lusió, no sé si ho veuré com a alcalde, però és evident que l'entarem. Nosaltres animarem a la gent a que hi hagin més capgrossos, i evidentment després, quan hi hagi una colla una mica consolidada, em faria també especial il·lusió, és una qüestió personal, evidentment, de que Begur contés també amb gegants. Sí, és evident.
Dono per fet que tant en Perico com la reparada els veurem a la Fira dels Indians, eh?
Home, per descomptat, espero que no es refredin, que no agafin cap grip i inoportuna.
I la Lupita també, que els acompanya sempre, una cubanita que els acompanya.
Sí, precisament és un cap gros, diguem-ho així, que acompanyen els altres dos, que el van fer els alumnes del doctor Ruga. Doncs sí, doncs home, jo espero que si no hi ha cap terrabastall, estaran, diguem-ho així, a la Fira d'Indians ballant amb tots nosaltres.
Alcalde de Begur, Joan Loureiro, gràcies per atendre la nostra trucada, com sempre ha estat, de fet, i gràcies per aportar un altre punt de vista a aquesta informació que explicàvem ahir a través de radiocapital.cat i que sorgia arran d'unes denúncies que feien algunes entitats mediambientalistes sobre aquesta modificació del POUM de la cala d'Aiguafreda. Per tant, deia, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Per cert, si em deixa, és un petit apunt. T'estava escoltant abans amb lo de ràdio, amb aquesta
Girona.
Ràdio, diguem-ho així, de Girona, sí. Que em sap greu perquè hi ha bons professionals que han estat amb nosaltres amb campanyes del Peix de Roca i altres. Mm-hmm. Per tant, doncs una abraçada amb ells i malauradament doncs no hi analitzaran més amb nosaltres. Però també recordar que aquí a Begur tenim una ràdio. una ràdio pública que l'anem mantinguent amb en Pere Molina al davant i que ens fa molt de goig tenir-la. Només això. I evidentment a vosaltres, doncs, moltíssimes gràcies per l'oportunitat que em doneu, diguem-ho així, de parlar.
Escolti, rei, doncs, endavant amb Ràdio Begur. Senyor Loureiro, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.